Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Aquest cap de setmana Santa Fe acollirà les jornades que els viticultors de Vida Penedès organitzen sota el títol d'Encaixar mirades i sostenir el territori. S'inicien avui amb el documental La Contraetiqueta i un debat amb la directora Clara Isamat i continuen dissabte amb una jornada tècnica al matí i també hi haurà un dinar i un sopar gastronòmic, degustació de vins i formatges, activitats familiars i concerts. Des de Canal 20, la Fanny Vivar parla amb la Maria Barrena, del celler Entre Vinyes, que forma part d'aquest nou col·lectiu Vida Penedès.
Aquest proper cap de setmana, a Santa Fe del Penedès, hi haurà una jornada Encaixar mirades i sostenir territori, organitzada per Vida Penedès. I avui ens acompanya per parlar una mica més sobre aquest projecte i sobre aquestes jornades la Maria Barrena, del celler Entre Vinyes. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per acollir-nos.
Abans de començar a centrar-nos una mica més en aquestes jornades que tindran lloc aquest proper cap de setmana, m'agradaria parlar una mica del projecte de Vida Penedès. Parla'ns una mica.
Bueno, el projecte Vida Penedès es va presentar el passat octubre i som un col·lectiu que agrupa uns 25 cellers del Penedès, projectes vitivinícoles petits, sostenibles, que tenim una filosofia vinyetaire, és a dir, que portem tot el procés des del cultiu de la vid fins a la comercialització dels nostres productes i amb una mira de respecte i de cura per lo que engloba el nostre paisatge i com nosaltres entenem el vi, que és part cultural del territori.
I com neix la idea d'aquest projecte?
Pues neix la idea en diferents trobades de diferents cellers que es va comentant pues, les dificultats del moment, la mancança de recursos, el complicat que és ser petit en un món globalitzat i bastant industrialitzat, no? Especialment el nostre sector, i com pot ser que una terra històrica de vi pues, sigui tan complicat poder tindre un projecte petit, artesanal, en cura del territori i sentir-nos tan sols, no? I que el ser petits no tindria que implicar aquesta mancança de recursos i fins i tot de suport, no? I sentiment de soledat. Llavors vam decidir que una de les solucions no és deixar de ser petit, sinó entre molts ser grans com col·lectiu, sense perdre la identitat de lo que pot aportar un projecte vitivinícola de poca producció, d'escala humana i d'intenció de transmetre territori i d'aquesta manera dignificar-lo, no? Que no era qüestió de fer-nos grans, sinó de fer un col·lectiu gran, fet, englobat, en molts cellers petits amb aquesta energia i amb aquestes ganes de canviar les coses perquè puguem persistir, no? A vegades hay que canviar tot el voltant perquè tot segueix igual i és la intenció que hi ha darrere de col·lectiu Vida Penedès.
Teniu uns objectius ben clars, oi? Pel que veig.
Sí. Tenim moltes ganes de qüestionar-nos com està ara mateix el sistema, el context en el que estem, que la història del Penedès i en el món del vi és molt llarga i nosaltres reconeixem que ens toca viure aquest present, però que està molt vinculat a la història i volem que tingui un futur. Llavors ens hem de qüestionar molt el moment que ens toca viure, volem ser molt proactius, molt constructius, que sigui un col·lectiu molt ben avingut, no? Que també tot això fer-ho no des de la desesperació del que ja no pot més, sinó al revés, des del gaudir, del que tenim un projecte molt maco, una terra amb molt potencial i que si estem units i amb una intenció clara podem no només resistir, sinó que arribar molt lluny.
I quants elaboradors formen part d'aquest col·lectiu actualment?
Pues ara són 25 cellers i tots de petita escala, que treballem des de la vinya, el celler i els nostres i expliquem els nostres productes, no? Fent tota la traça de lo que és el procés d'un projecte vitivinícola.
També un col·lectiu molt jove.
Els projectes són tots molt joves, es posem molt foco en que el projecte sigui donar oportunitat als nous projectes, que creiem que quan més nous petits projectes tinguin un territori més valor, perquè més diversitat de mirada del productor i d'enriquiment de cada parcel·la que té a la base el consumidor, això valorem molt, que el projecte sigui molt nou i com una energia de voler començar i voler començar sumant. Això sí, més que l'edat jove de lo que seria l'elaborador, és l'edat dels projectes. Ens interessa molt acollir també a gent que comença i projectes que neixen, perquè creiem molt, no?, en aquesta nova com etapa que pot viure el Penedès.
I sou un col·lectiu també obert, no?, en el qual es poden anar sumant diferents cellers.
Molt obert, molt obert. Sí que tenim unes bases clares de mínims màxims, no?, en general, de lo que creiem que nosaltres valorem, però obert a tothom. De fet, quan més cellers siguen, més viu estarà el Penedès, no?, que al final nosaltres som Provida i busquem aquest Penedès que bategui ben fort.
I com us organitzeu vosaltres?
Pues estem organitzats en comissions de treball, dividides per 5 cellers més o menys en cada una, i que abarquen pues, des de contactes de comunicació, pues, més exterior per buscar accions on participar, altres més interior per cuidar-nos entre nosaltres les necessitats que té el propi col·lectiu, altres més de les jornades que s'organitzen, les altres que tenen que veure a explicar, a divulgar el que és el col·lectiu, doncs diferents comissions de treball en la que cada celler té obligació de participar en una, perquè sí que el que es valora molt en el nostre col·lectiu és el compromís a ser actiu perquè creiem que sin acció no pot haver-hi canvi. Llavors, el compromís amb aquest canvi, amb aquest Penedès que tots somiem, que creiem que ja existim el col·lectiu i ja estem més a prop, és molt important. Llavors hi ha l'obligació de formar part de... Pots escollir una mica en quina comissió pots estar i es podrà rotar i es pot fer. Vull dir que sigui una cosa agradable i de guanyar. No tothom som igual, però som un equip, no? I cadascú té un tarannà diferent i pot aportar valor en diferents aspectes. Això és molt important. Llavors que disfrutis d'allò que on te comprometes a sumar, que ho disfrutes. Això que vagi per davant. Però el compromís ha de ser allà. I treballa moltíssim, la veritat. Sí.
I m'imagino que una d'aquestes comissions deu haver estat la que li ha tocat doncs, organitzar doncs, aquestes jornades que tindran lloc Exacte. Aquest proper cap de setmana, oi?
Així és. Hi ha una comissió especial per les jornades de Vida Penedès i bueno, aquí aviat ja començarà el tret de sortida, sí, el cap de setmana.
Són unes jornades que tenen com a títol Encaixar mirades i sostenir territori. Per què aquest títol?
Bueno, una mica perquè és el que nosaltres creiem que ens representa, no? En tots els cellers, tot i que tenim molts punts en comú, també tenim molts trets que ens diferencien des de l'origen del nostre projecte, a com ho estem fent, a com ho creiem que ha de ser, com no, inclús del nostre projecte, sinó del Penedès, com ha de ser. Hi ha cellers, tots sí que són ecològics, però no tots estan certificats, no, uns estan dintre d'EO, uns altres fora, uns tenen elaboracions més clàssiques, uns altres més alternatives. Llavors, en aquest ventall de possibilitats, doncs, que a nosaltres ens dona diversitat, és el que trobem supervaluós, no? I és aquest encaixar mirades, és el que ens fa pues, sostenir un territori, perquè un territori en el que no hi ha diversitat en general de persones, de paisatge, de varietats, de vins, de projectes, al final perd el que és l'eje central d'un territori, no? Que és aquesta singularitat que el fa únic. I per això també m'ha agafat com la imatge d'un mur de pedra seca, no? Que té aquest punt de que gràcies a que cada una de les pedres són diferents, és precisament que poden encaixar sense cap agent extern que els doni aquest fet d'unió, no? Elles per si mateixes s'encaixen. I és el que una mica de manera conceptual volem fer nosaltres, encaixar totes les nostres mirades, més les que afegim fent aquestes jornades i obrint-nos a escoltar altra gent, que fem de manera conceptual sostenir el territori també. No? Així com el mur de pedra sosté el paisatge, nosaltres també el volem sostenir de manera conceptual i també volem ser molt, molt actius. Creiem que un territori té vida també quan la gent que el habita el disfruta, el gaudeix, se sent orgullós. I això només es pot fer compartint i mostrant la realitat que nosaltres com celleres estem vivint. I per això era important obrir-nos al territori, obrir-nos al Penedès i aquí a casa nostra pues, que ens pugui vindre la gent a conèixer, a tastar, a gaudir, a ballar, a menjar. És molt important. I a escoltar, perquè hi ha ponències molt, molt interessants que com a habitants del lloc, no? del Penedès, és una mirada nova també i és interessant.
Heu cuidat fins l'últim detall, eh? Fins i tot les imatges, no?, que heu escollit per presentar aquestes jornades. I com bé comentaves, et sembla si fem una mica de repàs de la programació, que ja has avançat una miqueta? Començaran el divendres dia 24, a les 8, amb el visionat d'un documental, La Contraetiqueta, i debat amb la seva directora, la Clara Isamat.
És un documental que ha fet la Clara Isamat, que està molt vinculada a la directora, que està molt vinculada al món del vi, i en el que explica, es posa en relleu en aquest documental allò de lo que posen les contraetiquetes i com l'administració, no?, el paper que té en tot aquest sector del vi i en aquest moviment de petits projectes vitivinícoles que estan emergent i que estem sotmesos a la pressió administrativa de que un celler d'aquests enormes, no? Entonces, a partir d'aquí hi ha hagut com una revolució que ella plasma i visibilitza en aquest documental. Llavors, és molt important per nosaltres que la gent, no?, quan que explica a través de diferents medis pues la realitat que té el món del vi. I aquesta és una i molt important. I que la Clara participi d'ell en un debat posterior al visionat és molt enriquidor.
Aquestes jornades, que no hem comentat, tindran lloc a Santa Fe, a Santa Fe del Penedès, i concretament aquest visionat serà al Centre Cultural. Per què aquest emplaçament? Per què Santa Fe?
Pues Santa Fe, d'entrada, ens trobem un poble petit, el centre del Penedès, un poble preciós, molt, molt accessible, amb molts medis, amb una singularitat especial, no?, que ens permet aprofitar de diferents emplaçaments que té el propi poble, per anar fent els diferents actes i tot es pot fer caminant i a la vegada està connectat amb Tremp en la Granada, té unes bones zones d'aparcament i la disposició des de l'Ajuntament, des del minut zero que ho han proposat, ha sigut excel·lent, tot han sigut facilitats i apoyo. Jo agraeixo moltíssim perquè nosaltres ens hem fet molt d'esforç per oferir això al territori, però sense el suport de l'administració d'ajuntaments darrere no seria possible.
I el dissabte, dia 25, començarà la jornada a les 10 amb ponències presentades per la Ruth Troiano sobre l'adaptació a la nova realitat climàtica amb Robert Sabé i la viticultura biodinàmica en temps de sequera amb David Baixes.
Sí, tenim el que és el dissabte al matí, tenim les jornades més tècniques i per nosaltres serà molt important pues, escoltar realitats de lo que ens està tocant viure, lo que és el cultivo de la vinya, tant de la crisi climàtica com intentant buscar alternatives, no? Altres algú que ens expliqués pues, l'evolució de com pot ser aquest nou clima i com alternatives o eines per adaptar-nos, perquè al final la natura té el seu temps i nosaltres anem com en contratemps, no? Tenim una pressa. Doncs per agafar idees, alternatives, eines per com fer el nou maneig de la viticultura en aquesta situació. I ve la periodista Ruth Troiano per dinamitzar el que són aquestes taules rodones, aquestes ponències. Sí.
La primera serà a les 10, com hem comentat. Després, a les 11:50, hi haurà una taula rodona sobre com protegir el paisatge, cultius, pastura i patrimoni.
Sí, aquí hem convidat a diferents professionals del sector que estan més posats en el que és la visió de paisatge, no tant en viticultura, sinó en una visió global de paisatge, que nosaltres és el que nosaltres ens considerem viticultors paisatgistes, no? És la feina que estem fent. Llavors ens interessa com poder gestionar el manés de la vinya, però en un entorn global que seria el nostre paisatge. Per això és tan important per nosaltres. Convidem aquesta gent, que és la Soci Ternai, que ens parlarà de l'efecte mosaic del policultiu al Penedès, aquell policultiu que s'ha perdut o s'està perdent a passos gigantats, poder els beneficis que tenia, no?, en el cultiu de la vid. El Joan Domènech, la importància de la pedra seca, dels marges, d'aquests murs de contenció, de no perdre erosió que parlaven. I després el Salvador Prat, la transhumància, que ens explicarà el concepte de transhumància, però més enllà, no?, d'aquest sistema de cultius extensius i de manejo de com tot està relacionat a la natura, no? La importància de no perdre el foco de que la vinya forma part d'un tot, que a través del monocultiu i els excessos de producció, la industrialització i la viticultura, pues l'hem tret, no? D'aquest tot de natural i volem, creiem que una manera per anar cap al futur és tornar la mirada amb aquell vinyedo de policultiu de mosaic mediterrani i que la vinya forma part d'un paisatge molt més divers que el que és ara.
I per acabar amb aquesta jornada tècnica, a les 12 hi haurà una taula rodona sobre com col·lectivitzar el territori, noves iniciatives al marge de l'administració.
Sí, amb la Clara Isamat, així com la primera tanda de ponències i taula rodona és la Ruth Troyano, la periodista Ruth Troyano, que ho dinamitzarà, i la taula rodona segona serà la Clara Isamat, perquè ens interessa molt aquest moviment que ha sorgit al Penedès, amb el col·lectiu Vida Penedès. No és l'únic lloc on està passant. Està passant a Priorat, està passant a Navarra, està passant a Rioja i a Jerez, a moltes parts de diferents territoris. I llavors és una mica recuperar el per què. Si el fet de que esté passant això ens uneix, tenim punts en comú o són diferents, però sí que està clar que sí que notem que els petits necessiten col·lectivitzar-nos per a fer front a una realitat cada cop més global i, paradoxament, més individualista, no? Que necessites que el teu celler vagi com per lliure en aquest món globalitzat. Nosaltres reivindiquem el contrari, col·lectivitzar-nos per poder tenir una major presència local. En comptes de manera individual anar al món global, nosaltres volem col·lectivitzar-nos per tenir una força local. Llavors, això està passant en diferents parts de tot el territori espanyol i ho volem posar en comú i a través d'aquesta mirada de buscar respostes de per què això està passant, no? Si hi ha una mancança administrativa o hi ha una nova necessitat per part dels nous moviments del vi.
I després a les dues hi haurà un dinar gastronòmic a càrrec del Cigró d'Or, el Centre del Pla, el Picarolo i l'obrador d'Oriol Rossell.
Sí, aquí s'ha volgut posar èmfasi que el territori, nosaltres això ho hem com organitzat des del vi, però en aquestes encaixamirades el vi necessita la gastronomia necessita el vi. Un territori és gastronomia, també es menja i es beu. I també estem molt agraïts a tots els restaurants de la comarca que s'han volgut sumar amb aquestes jornades i que creuen també en això, no? Que el territori també és gastronomia i que entre tots, tant en restauradors i en cellers, és que hem de donar al consumidor aquesta visió de que té un territori ric, sabrós i ple de matisos i per gaudir, que no cal anar molt lluny per tindre unes grans experiències, no? que ho tens tot a l'abast per a una experiència gastronòmica impecable, que l'experiència va amb una copa de vi i cafè, serà el dinar.
També hi haurà un sopar, que en aquest cas serà a càrrec de Calticus, Mambo Taverna, del Tros Vins i Platets i Casa Joan. Això serà a les 9.
Exacte, a les 9. Si cada un dels àpats costarà 27 euros i són 3, 4 menús degustació, o 4, 5 menús degustació de 4 plats, copa i una copa de vi i cafè. I el sopar és Calticus, Mambo Taverna, del Tros Vins i Platets i Casa Joan. O sigui, vull dir que aquí veiem que restaurants gastronòmics de la comarca s'han volgut sumar i creiem això, que el territori no és només el paisatge que ens envolta, sinó que també és l'energia de la gent que hi habita. I aquí tant vins com restaurants tenim moltes ganes d'aportar en aquest territori experiències de qualitat.
I a les 6 de la tarda hi haurà degustacions de vi de Penedès i cellers convidats i també de formatges de Camins del Nord i també hi haurà activitats familiars.
Exacte, a la tarda volem donar l'oportunitat a que tots els assistents tasten els vins del col·lectiu Vida Penedès, més d'aquests cellers de col·lectius que hem convidat a les xarxes del matí i que, bueno, que de tota aquesta visió que està intentant transmetre amb les jornades i amb l'experiència, però és que ho puguin tastar ja, no? Que tinguin a l'abast els propis productors i productores d'aquests vins i que els vulguin tastar i el preu de la copa seran 15 euros i pots tastar tots els productes que vulguis de tota la mostra de vins de tots els cellers, més els convidats.
I com es poden adquirir els tickets? Perdó, perdó.
No, també això, que havíem organitzat activitats familiars perquè puguis vindre tranquil·lament en família. Creiem que el gaudi d'un territori té que ser per totes les edats i transversal i és més, és molt educador, no?, que des de petits es visqui tinguis la sensació de que el territori està viu i que tens diferents ofertes i per gaudir, per això no hi ha edat. Llavors hi haurà activitats per familiars a càrrec de Banjar Studio, també es donarà molts pels nens i per la degustació haurà Camins dels Honors, ara no, un tastet de formatge.
I com es poden adquirir tots aquests tiquets?
Pues mira, a l'Instagram de Vida Penedès, allà en el link està l'accés a la compra d'entrades i està detallat quant costa cada activitat, hi ha les que són gratuïtes, les que tenen un cost, i a partir d'ahir ja pots comprar i ja està actiu i de fet ja s'ha començat i estem molt contents del ritme de vendes que hi ha, vull dir que l'acollida que està tenint tot just haver-lo engegat és fantàstica. Això ens diu que el Penedès té moltes ganes de gaudir-se, no?, i celebrar-se, i això és molt positiu. Per concloure, que després del sopar a les 9, amb aquests restaurants gastronòmics, a les 11 hi ha concert a càrrec de ser de rumba, allà al pati de l'escola Les Moreres, allà a la plaça del poble, i després DJ de la Cara B. Aquestes dues actuacions, tant el concert com el DJ a la 1, són gratuïtes i ja és per fer un remate de fi de festa i celebrar el bé que ha anat la jornada. Així que us esperem des del divendres a les 8, el dissabte a les 10, fins a la... Bueno,
fins ja al que s'allargui.
Fins quan, però... Exacte. Hi ha molt a celebrar. Sí.
Moltes gràcies, Maria, per acostar-nos avui a aquest projecte de Vida Penedès i concretament aquestes jornades que tindran lloc aquest 24 i 25 de maig a Santa Fe i esperem que tinguin molt d'èxit.
A vosaltres, moltes gràcies. I gràcies a l'Ajuntament de Santa Fe per tot el suport i a vosaltres per acollir-nos. Gràcies.
Mullat per la pluja, pensant com fer-ho per tirar endavant. La vida m'atrapa, el negoci no puja, el hip-hop no dona i em vaig angoixant. Aquesta merda t'enganxa, totes estem atrapades, carrera de rates, felicitat alterada amb cubates, no escapis de tu. Tota la llengua és enamoren si no hi ha una base que lluiti de forma constant. Totes les persones ploren i moltes salten per culpa de la potència tal. Aquesta partida la guanya qui crida, qui tira la viga que ens han clavat. Qui mira de cara a la ruïna i amb el seu dolor és capaç de construir un palau. Però per dir-li veig que no hi ha sortida, el cap ho intenta però el cor no escolta. Som de la tribu misèria compartida, compa, el teu camí on va. Remant com si s'enfonsarà, escric per la pluma no se'ls va. Rimant per si això s'acaba, em ric per tapar la pena de la cara. Que al final no som tan diferents, si ens acorralen tots ensenyem les dents. Dins del corral no és natural, si al final tots perdem. Totes les històries que ensenyen aquest llibre les escriu sempre amb el temps que tens de lleure. Quanta part has de guanyar per ser lliure, si neixes tortuga no guanyes a la llebre. La soledat és el plau de ser lliure, jo vull ser lliure però acompanyat. Ser capaç de riure dins d'una vida que ens ha escanyat. La moneda no gira, no, ja l'hem trencat. Si la soledat és el preu de ser lliure, jo vull ser lliure però acompanyat. Si la soledat és el preu de ser lliure, yo quiero ser lliure però a tu lado. Soy capaz de reírme de todo y matar de llorar cansado. La moneda no gira, no nos han engañado. Si la soledad es el precio ser libre, yo quiero ser libre, pero acompañado.
Són els sadorninencs Ànima, que amb aquest atzar ens han conduït fins al darrer flash informatiu d'aquest dijous.
Cuéntale que te conocí bailando una noche y fue
el feeling que subió la nota.
Siempre tropiezo con la misma roca.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ens atem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Es reactiva el projecte de l'àrea d'autocaravanes a Sant Jaume dels Domenys. S'ha aprovat el pressupost de 2.964 euros amb 50 cèntims per la redacció del projecte. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ha reactivat aquest projecte de construcció d'una zona d'autocaravanes al municipi, un projecte liderat des del Consell Comarcal amb la participació de diversos municipis de la comarca, pel qual es preveu crear una xarxa de zones d'autocaravanes al Baix Penedès. El passat 25 d'abril del 2024, la Junta de Govern local va aprovar el pressupost de gairebé 3.000 euros presentat per l'empresa Plicum per la redacció del projecte i la instal·lació d'una zona d'autocaravanes al municipi. Projecte a redactar que ha de contemplar la ubicació d'aquesta àrea d'autocaravanes al carrer de Tarragona. Subirats se suma al Benvinguts a Pagès amb una passejada en temps de collita a la terra del préssec d'Ordal. El diumenge 2 de juny, Subirats participa a Benvinguts a Pagès, una proposta agroturística lúdico-pedagògica que aquest 2024 arriba a la novena edició. La festa vol remarcar la tasca essencial del sector primari i divulgar l'origen i la importància del consum i compra de productes de proximitat, així com la feina dels professionals del sector alimentari a la societat, que permeten conformar un sistema alimentari sostenible, segur, resilient, saludable i d'accés universal. Coincidint amb el primer cap de setmana del mercat del préssec d'Ordal, Subirats prepara una passejada guiada per veure els camps de presseguers. Durant el recorregut es descobrirà tot el que fa referència al conreu dels presseguers fins la collita del fruit. S'explicaran diferents aspectes relacionats amb el préssec d'Ordal i es podran veure els camps de presseguers. Després de la passejada, els visitants descobriran el mercat i els productors del préssec d'Ordal. Vilafranca acollirà l'1 de juny una competició oficial de cubs de Rubik. Serà el proper dissabte de juny, on l'Espai Jove a la Nau, que acollirà el Vilafranca Open 2024, la primera competició oficial de cubs de Rubik, que se celebrarà a la capital de l'Alt Penedès. Aquesta competició de speed cubing està reconeguda per la World Cubing Association. El seu promotor és el jove vilafranquí Pau Carbonell, que va estar acompanyat per la regidora de Joventut, Montse Arroyo, en la presentació. En realitat, la jornada comptarà amb dues competicions consecutives. Al matí, de 12 a 2 quarts de 5, es farà la competició anomenada FMC, que té lloc a tot el món simultàniament en la categoria de 3x3 menys moviments. Supernit, a la Biblioteca de Sant Martí. Per primera vegada, la Biblioteca Neus Català i Pallejà de Sant Martí Sarroca s'assuma a la Supernit a les biblioteques, una iniciativa de 3CAT on hi participaran unes 200 biblioteques de Catalunya de forma simultània el divendres 31 de maig a partir de les 7 de la tarda. De la mà dels Beta, del Super 3, tots els participants hauran d'anar superant unes proves per poder eliminar un virus que amenaça d'eliminar tots els llibres. Places limitades i inscripcions obertes a la mateixa biblioteca.
Penedès en xarxa.
Com cada dijous acabarem el programa amb bona música. Avui ens ve de la mà de Domenys Ràdio i Lourdes Meronyo amb la Tot Volum, centrat en grups dels anys 70, 80 i 90.
Tot Volum.
I a continuació parlarem d'una de les bandes de rock més populars de tots els temps i que van tenir el seu punt àlgid en els anys 80 i 90, consolidant milions de seguidors fins al dia d'avui. Estem parlant de Def Leppard. Def Leppard és una banda britànica de rock originària de Sheffield, al Regne Unit. Aquest grup va començar la seva carrera musical a la fi dels anys 70 i aconseguint gran èxit mundial durant la dècada dels 80 gràcies a una mescla de hard rock melòdic amb una gran feina vocal. Al costat d'altres bandes com Bon Jovi, Van Halen, Motley Crue, Scorpions, Metallica i Guns N' Roses, Def Leppard és reconeguda com una de les bandes de heavy metal supervendes d'aquella època, a més d'encapçalar la New Wave of British Heavy Metal. Def Leppard ha venut més de 100 milions d'àlbums a tot el món i ostenta dos dels seus àlbums d'estudi amb la certificació de Diamant de la RIA, sent un dels 5 grups de rock en la història amb dos àlbums originals amb vendes superiors a 10 milions de còpies als Estats Units i més de 20 milions a tot el món. L'any 2019, Def Leppard va ser inclòs en el Saló de la Fama del Rock and Roll. L'any 1977, el baixista Rick Savage, el guitarrista Pete Willis i el bateria Tony Kenin es van unir per a formar una banda de rock a la qual denominarien Atomic Mass i que al poc temps se'ls uniria el seu vocalista Joe Elliott i el baixista Rick Savage. Conformada la banda, adoptarien el nom de Def Leppard, però canviarien d'opinió després del suggeriment de Tony Kenin de modificar-lo lleugerament a Def Leppard, amb la finalitat d'evitar que el relacionessin amb bandes de punk rock. En 1978, la banda va gravar el seu primer EP, que va tenir gran difusió, obtenint unes vendes ressenyables d'aquesta producció. En el transcurs de l'any 1979, la banda aniria guanyant popularitat, sent considerats com els líders inicials del moviment denominat com New Wave o British Heavy Metal. Aquesta popularitat emergent resultaria en un contracte discogràfic amb el segell Phonogram Vertigo. El seu àlbum debut, On Through the Night, es va publicar al març de 1980 i no va aconseguir l'acceptació del públic britànic. A partir d'aquest fracàs debut, es va fer càrrec de la banda el productor Robert John Mood Lynch, qui va produir el seu segon àlbum, High and Dry, i editat el 1981. Aquest treball va aconseguir vendes més pobres que el seu predecessor, però el vídeo de la cançó Bringing on the Heartbreak, emès per la MTV, li va atorgar a la banda molt de reconeixement als Estats Units. Too much, you're the only one I wanna touch. El guitarrista Phil Collen va ingressar a la banda substituint a Pete Willis, qui va ser acomiadat el juliol de 1982 per problemes d'alcoholisme. Això va ocórrer durant la gravació del tercer àlbum d'estudi, Pyromania, que finalment va sortir al mercat el 20 de gener de 1983. En aquest treball va tornar a col·laborar Robert John Mutt Lynch, tant en la producció com en la composició de les cançons. L'àlbum va ser un èxit total a tot el món, venent més de 25 milions de còpies, incloses 12 milions sols als Estats Units, sent certificat com a àlbum de diamant. Tres cançons de l'àlbum, Photograph, Rock of Age i Falling, van ingressar al top 40 dels senzills als Estats Units. Amb el pas dels anys, aquest treball va ocupar el lloc 384 en la llista de la revista Rolling Stone, dels 500 àlbums més grans de tots els temps. Per desgràcia, el bateria Rick Allen va perdre un braç en un accident automobilístic a principis de 1985, quedant la banda fora de l'escena musical fins a 1987. Def Leppard va publicar a la fi d'agost de 1987 l'àlbum Hysteria, en la qual Rick Allen toca amb un sol braç una bateria adaptada especialment per a la seva discapacitat. D'aquest àlbum, 6 dels seus 7 singles van aconseguir el top 20 estatunidenc. Aquest reeixit treball va aconseguir vendre al voltant de 30 milions de còpies a tot el món i es va posicionar en el número 1 de la llista Billboard 200, en la qual es va mantenir en aquesta posició durant 20 setmanes. També va aconseguir arribar al cim de la UK Album Chart, rebent nombroses certificacions diamant i platí en diferents països. Mentre la banda gravava el seu següent àlbum, el guitarrista Steve Clark va morir a causa d'una fatal combinació de medicaments amb alcohol. Després de superar la mort d'aquest membre de la banda, va sortir a la venda en 1992 l'àlbum Adrenalize, que es va convertir en un disc de gran èxit, encara que de menor impacte comparat amb el seu antecessor, i aquesta vegada amb Vivian Campbell com a guitarrista. El disc ha venut al voltant de 15 milions de còpies a nivell mundial. I don't know how to leave you. And I don't know how to stay. I got things that I must tell you. That I don't know how to say. Man behind these empty words is crying out in shame, holding on to this sinking ship when nothing else remains. Def Leppard va llançar en 1993 Retroactivity, un àlbum recopilatori de costats B, prima tracks i material inèdit de sessions de gravació entre el 84 i el 93. Aquest disc va obtenir diverses certificacions platí en alguns països. En 1996, la banda va publicar el seu sisè àlbum d'estudi, Slang. D'aquest treball es destaca el canvi radical de so, abandonant el seu so original per introduir-se en sons més influïts pel rock alternatiu o el grunge. Encara que Slang va tenir excel·lents crítiques de la premsa, no va ser un èxit comercial, decebent els seus seguidors. A petició gairebé unànime dels seguidors, per al seu setè àlbum, Def Leppard va reprendre el seu anterior estil i va publicar el 1999 Euphoria. Encara que els fanàtics van acollir molt millor aquesta nova producció, el disc no va poder aconseguir les vendes obtingudes per anteriors àlbums, posicionant-se en el número 11 en la llista Billboard i la mateixa ubicació en la llista d'èxits britànica UK Album Chart.
Does it go away? Then every time I turn around, and you're nowhere to be found, I know I got a long, long way to go before I can say goodbye to
El desè disc de la seva carrera es va titular X i va sortir al mercat a l'agost de 2002. Es tracta d'un àlbum bastant comercial, pop-rock, i que barreja l'estil de Slang amb el d'Adrenalize i Euphoria. Davant una mala perspectiva comercial, davant els relatius fracassos que van ser aquests àlbums, la discogràfica pràcticament va retirar el seu suport d'aquest projecte, realitzant-se una promoció molt pobra resultant en unes vendes decebedores. A mitjan any 2006, Def Leppard va treure al mercat un àlbum de versions d'artistes dels anys 60 i 70 que van influir a la banda i que es va anomenar Yeah, amb cançons de David Bowie, Roxy Music, The Kings, entre altres.
Is your look enough? Is your touch enough?
A l'abril de 2008, i després de 6 anys sense publicar cap disc inèdit des de l'any 2002, es va llançar Songs from the Sparkle Lounge, un disc on la banda recupera el seu so més tradicional i es lliura per complet al hard rock. Amb una bona promoció per part de la discogràfica, amb aquest treball van recuperar el seu estatus extraient dos senzills, Nine Lives i Common Common, que va ser la cançó amb la qual es va promocionar la temporada 2008 de la NHL.
the lights go down. The beat goes on when we hit your town.
El 30 d'octubre de 2015, la banda va presentar el seu nou àlbum d'estudi titulat Def Leppard, que suposa un canvi de discogràfica i una cerca del seu so característic. Després d'un èxit notable dels seus dos senzills Let's Go i Dangerous, l'àlbum va entrar molt ben posicionat en les llistes, sent el setè àlbum de Def Leppard entrar en el top 10 del Billboard en aconseguir un notable cinquè lloc. Aquest disc té un to rocker experimentant amb el funky, incloent algunes balades. El 27 de maig de 2022 la banda va llançar Diamond Star Halos. Aquest treball va rebre crítiques de moderades a positives, aconseguint el número 10 en el Billboard 200. El primer senzill, Kick, és una continuïtat en l'estil de la banda.
A tot volum. Volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Def Leppard. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te aquesta estona de ràdio, compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb una cançó de l'àlbum més reeixit de la banda de l'any 87, Love Beats. Adéu-siau.
Ens queden segons per compartir, que seran per acomiadar-nos i tancar aquest dijous 23 de maig al Penedès en Xarxa. Gràcies per ser-hi. Demà hi tornem a les 9:06 amb la previsió meteorològica del cap de setmana al cinema, presentant el Remeiar, l'EVA 2024 i una pila de coses més que volem compartir amb tots vosaltres. Adéu-siau.